La Nota, espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Tornem a parlar de música. Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia a tothom. Com estàs, Albert?
Aviat podrà sortir, eh? Això ja comencem amb aquestes fases i aquests invents,
sí,
i aquestes coses.
Sí, sí. Ja... Bueno, ara veurem com funciona tot. Sembla que sí, que aviat podem sortir, però ja veurem què podrem fer a nivell de música, eh? Però, bueno, això, a veure, a mi no vull personalitzar en un sector, perquè jo penso que la situació en la que estem immersos ens afecta a tothom, i no vull dir que la música més que un altre sector, perquè tothom podria justificar que el seu sector està pitjor que l'altre. Per tant, jo penso que la gravetat o la duresa de la situació ho és per tothom, i escolta tu, qui dia passa any empeny, i anem a veure com podem anar trampejant i anar seguint endavant, no? I sobretot, sobretot escoltant música, que és una cosa que, bueno, que no sé, sempre és agradable, i no només agradable, sinó que aquí ja entra allò que jo dic moltes vegades, no? De la part social o la part emocional de la música. És una cosa que és intrínseca. Si tu i jo parlem, tu i jo ara podríem llegir un text, posem per d'un gran, per exemple, mira, de Cervantes. Podríem llegir tu i jo un text de Cervantes. I un cop llegit, te llegeixes tu, me llegeixo jo, en podríem parlar, i jo et diria que segurament amb un 90% del que parléssim, tu i jo hauríem entès el mateix.
Llegint, no ho sé, no ho sé, perquè...
Bueno, posa-li un 80, si no, eh? Però diríem que d'alguna manera, des del punt de vista cognoscitiu, estaríem d'acord, no? En canvi, quan sentim una música, aquí hi ha... Això són figues d'un altre paner, perquè aquí podem sentir una mateixa música, la mateixa versió, tots dos, però segurament la percepció o la interpretació o l'emoció que viurem serà molt diferent la teva que la meva. Serà ni millor ni pitjor, sinó que diferent.
A més, el que volem ser... ara que estàvem en ple descobriment d'una figura clau de la música, no?
Suposo que... una figura, ja ho has dit tu, una figura clau en la història de la música.
Que també és aquests moments de la història, no? Aquestes persones que s'ajunten en un lloc determinat per fer una cosa que no es tornarà a fer mai més una cosa similar, no? Que després hi haurà gent que anirà portant coses, no? Però que aquesta concentració de música que hi va haver en aquells anys, no sé si...
No, està clar. A veure, ara estem parlant de Fanny... continuem avui parlant de Fanny Mendelssohn, com la setmana passada. El que estem sentint ara mateix, aclarim-ho, no és Fanny Mendelssohn, eh? Hem començat sentint el cor final de la Passió segons Sant Mateu de Bach, que és la peça amb la que vam acabar la setmana passada, i ara explicarem per què és això. Però, com dèiem, sí, clar, Fanny Mendelssohn va viure en una època on passaven, no només musicalment, sinó culturalment, artísticament, passaven moltíssimes coses. És un moment de canvis, un moment de claríssima influència de la Revolució Francesa, d'aquest canvi de pensament, i també de la Revolució Industrial, de la primera Revolució Industrial, amb la qual aquí l'individu comença a tenir un pes important en el pensament. I això, de vegades, quan parlem que el romanticisme vol dir posar-se a plorar davant d'una pel·lícula cursi. Això no. Plorar davant d'una pel·lícula cursi és ser cursi. Romanticisme és una altra cosa. Romanticisme és un pensament. És una manera de concebre, fins i tot diria, concebre la humanitat. I Fanny Mendelssohn li va tocar viure aquesta època, i com dèiem l'altre dia, doncs ella va ser un personatge capdalt en aquest pensament. Jo m'atreviria a dir que un personatge tan important com el mateix Beethoven. El que passa és que...
Estàs apuntant molt amunt, eh?
He tirat una fletxa al cel i, a més, he fet Diana. No, no, ho dic perquè, mira, de vegades ens analitzem les coses amb els paràmetres del segle XXI en els nostres. No? Llavors, pensem, què és ser famós? Llavors pensem, clar, ser famós és Operació Triunfo, no? Sortir allà i ser famós. No, això no és ser famós. Els compositors no busquen ser famosos. Els músics no busquen ser famosos. Els músics busquen...
Algun hi haurà, no?
Bueno, algun hi haurà, sempre hi ha algú, però els egos estan a totes les... a tots els àmbits, no? Vull dir que sí, segur que hi ha algú. Però Beethoven, a veure, Beethoven no escrivia sinfonies per ser famós. Beethoven escrivia sinfonies perquè des de que es llevava fins que anava a dormir, i jo diria que dormint i tot, era un revolucionari brutal que necessitava un canvi, pensava que la humanitat havia de canviar. Per tant, escrivia sinfonies perquè ell pensava que era la millor manera d'influir en aquesta humanitat. Fanny Mendelssohn, des del seu ja segle XIX, fa el mateix. És una dona que té molt clar que l'art és un vehicle de, no de comunicació, sinó de transformació de la societat, i que a la seva manera ella doncs treballa cap aquí. I ara en parlarem, perquè Fanny Mendelssohn és un personatge que no és només cabdal pel que va composar, sinó per tota la feina que va fer en aquest Berlín la primera meitat del segle XIX. Però si et sembla, abans de continuar parlant de Fanny Mendelssohn, sentirem el següent track, que és el número 2, que és un lead d'un d'aquests leads famosos, com deia l'altre dia, un lead sense paraules, és a dir, per piano sol, de Fanny Mendelssohn.
Quina tranquil·litat, quina... És tristota, però és confort, no? Dona aquesta sensació de confortable, no?
Del tot, sí. És una música que invita a la reflexió, jo diria, no? Com dèiem, això, la setmana passada vam parlar, Fanny Mendelssohn és la precursora, però no de la inventora, perquè en música és molt difícil dir qui és l'inventor d'una cosa, no? Però és una gran cultivadora del que ella em va anomenar el lit la cançó sense paraules, un gènere basat en l'estructura del que serien els leads, les cançons, com dèiem sempre aquí, és un gènere que jo sempre no em cansaré mai de dir-ho, que és un gènere on els compositors experimenten tota la seva creativitat, però precisament seguint aquest esquema, però traient-li el que seria la cançó, la part cognitiva, la part que diu el text, i que es transforma en un lead, en una cançó, només instrumental. Curiós, perquè és com una contradicció, no? Cançó, no? Però sense paraules, no? Quan per tots una cançó és una cosa, és una peça musical que explica coses amb text, no? I aquí és realment una... una demostració d'aquesta grandesa musical d'aquesta explosió de sentiments i de poder transformar una cosa purament textual a una cosa purament musical. Jo realment he de dir que jo ho trobo apassionant. Però bueno, mira, com dèiem...
Dèiem, per què és tan important Fanny Mendelssohn, més enllà d'això, d'aquesta... Què és el que té tan...
Mira, perquè és una extraordinària compositora i gràcies a Déu, ara, en aquest segle XXI, se l'està tornant a col·locar al lloc que li pertoca, en quant a compositora. Però és que, a més, hi ha tota una part de feina de divulgació musical a l'època que realment és el que ella va viure. És a dir, mira, per exemple, lligat amb el que sentíem al principi, que això és un bon exemple del que jo volia explicar. Ara, quan després de la sintonia, hem sentit un fragment de la Passió segons Sant Mateu, no? Que això és Bach. Això és una demostració. Fanny Mendelssohn, que era una... com vam dir ja la setmana passada, una dona que juntament amb el seu germà, tenien una formació tots dos musical molt profunda i realment molt, molt, molt sòlida, eren uns grans admiradors de Bach. I és que no hi ha cap músic, i ara ho dic això, ara faré una altra sentència d'aquelles meves, però jo diria que és que no hi ha cap músic que pugui dir que s'estima la música i que no pugui dir que li agrada molt Bach. O sigui, el músic que no li agrada Bach, no diré res més.
Alguna cosa
grinyola, però és que Bach és el principi i el final. Bach és un músic que bàsicament Bach era un treballador, un podríem dir, si em permets l'expressió, un currante de la música. Bach era un home que va treballar al servei de diferents situacions, però sobretot durant molt temps va ser el director musical de la catedral de Leipzig, i allà ell escrivia per tots els oficis religiosos, els setmanals, els de les festes de guardar, tot això. I per això ell té grans produccions, però és que alhora és un home que recull tota la tradició musical que hi ha fins aleshores i senta les bases a partir de les quals tota la música es fonamentarà a partir d'aquell moment. Per això, Fanny Mendelssohn, que era una gran admiradora de Bach i coneixedora de que Bach havia escrit unes passions que no es coneixien perquè s'havien perdut, va engegar una feina de recerca amb el seu germà, perquè ja tot torno a dir, aquesta feina sempre s'atribueix a Félix Mendelssohn. Es diu, Félix Mendelssohn va redescobrir la Passió segons Sant Mateu. Mentida! Bueno, mentida mitges, perdó. Van ser els dos, o sigui, això va ser una feina que van fer els dos de recerca de les passions de Bach i van trobar a l'arxiu de Leipzig, ja ho vaig dir l'altre dia, mal catalogada, aquesta grandiosa obra que és un monstre un monstre en el sentit bo de la paraula, d'envergadura, ja m'has entès, que ningú s'ofengui, però és una peça clau, no? I això que dèiem, aquí l'altre dia ho vam deixar en quan fèiem Fanny Mendelssohn molt jove, un pintor que es deia Wilhelm Hensel, que de fet Hensel és el cognom de casada de Fanny, molt sovint se la coneix precisament no com a Fanny Mendelssohn, sinó com a Fanny Hensel. Aquest pintor que s'havia enamorat d'ella a l'època de joventut, la família l'havia enviat a Roma perquè ja veien bé, perquè era una família erudita i això de les arts ja ho veien bé, havien enviat aquest noi a estudiar a Roma, però alhora, mentrestant, Fanny i Félix Mendelssohn continuant amb tota la seva feina, no només de composició, sinó d'investigació musical. Quan va tornar aquest noi de Roma i va tornar per trobar-se amb la seva promesa, sembla ser que no li va fer gaire cas, però no perquè no s'ho meresqués, sinó perquè precisament Fanny i Félix Mendelssohn estaven en aquell moment immersos en la reinterpretació, en muntar un concert en la Passió segons Sant Mateu. Com dèiem, el pare...
A vegades les prioritats, no?
Sí, bueno, clar. Tenien un projecte molt, molt gros entre mans i bueno. El pare, com dèiem, que era un banquer, era un home de família acomodada, per cert, com hem dit, que això no ho vam dir, eren de família de jueva, però degut a l'antisemitisme de l'època i per protegir els seus fills d'aquesta violència, perquè s'ha de dir que a principis del segle XIX, el que coneixem ara com a Alemanya, ja hi havia un antisemitisme molt, molt galopant i molt, molt sever. Per aquest fet, la família es va convertir al protestantisme, que era la religió que imperava en aquest moment, a aquella zona, i s'ha de dir que el cognom compost aquest de Mendelssohn Bartholdy, que és el que van adoptar a partir d'aquest moment, Bartholdy era el cognom de la mare, que era d'origen alemany. Bé, ells també, però d'origen alemany jueu, havent de ser Mendelssohn, que volia dir fill de Mendels. Però...
aquestes coses de la vida, no? d'aquesta intolerància, aquestes coses que sembla que a vegades tornen, i
això sí.
Que ho veus ara vist amb temps i dius... ostres, això no, ara no podria passar. I a vegades penso que no està tan lluny,
No està tan lluny. No està tan lluny, Mira, precisament, la setmana passada, el dijous de la setmana passada, va fer 75 anys que hi va haver un senyor que es va fotre un tret al cap. Era un senyor que es deia Adolf Hitler. L'única llàstima d'això és que no ho hagués fet 10 anys abans, saps? I ja està tot dit,
Sí.
No afegiré res més perquè això és un programa de música, no?
Exacte, parlem d'altres coses.
No de política. Però sí, dijous va fer 75 anys del suïcidi d'Adolf Hitler. Bé, doncs mira, mentre parlem, deixa'm, et posaré primer un trosset ara d'una cantata molt bonica de Fanny Mendelssohn, que és la cantata, una cantata per cor i orquestra que es diu Hiob, i sona així.
Aquesta ja té més veus, no? L'anterior era una mica més despullada, aquesta ja és...
Sí, això ja és més orquestral. Aviam, hem de dir una cosa, Fanny Mendelssohn no va escriure cap sinfonia, però té moltes obres simfòniques, moltes obres amb orquestra. La sinfonia és un gènere que, mira, que no el va cultivar. No sabria dir-te per què. Jo crec que, o sigui, si no el va cultivar és per una raó molt senzilla, que és perquè no ho va necessitar, saps? O no va veure la conveniència o la necessitat d'escriure una sinfonia. Com dèiem, Beethoven escrivia sinfonies perquè volia canviar el món, Fanny Mendelssohn volia canviar el món d'una altra manera. Com dèiem, mira, dèiem que la família era una família acomodada i el pare va comprar una finca gran al centre de Berlín, una casa, en la qual, en aquesta casa, des de ben aviat, i ja des del moment d'aquesta represa, d'aquest redescobriment de la passió segons Sant Mateu, es va convertir en un centre cultural molt important a l'època. I d'aquí el que dèiem no només de la importància com a compositora de Fanny Mendelssohn, sinó d'aquesta importància com a, com a promotora cultural o com a divulgadora musical de l'època. En aquesta, ella, un cop casada amb aquest pintor, que s'ha de dir que aquest home, el Wilhelm Hensel, era un home que sempre va estar al peu del canó i sempre va ser un gran defensor de les qualitats interpretatives. No oblidem que Fanny Mendelssohn era una extraordinària virtuosa del piano, eh? I no només, o sigui, era un extraordinari defensor de les, de totes les qualitats musicals de la seva dona, tant com a intèrpret com a compositora, sinó que ell sempre li va donar, sempre li va donar suport. I és més, ell des de la seva part, que era un home que, Hensel era un gran retratista, li agradava molt, molt fer retrats, i hi ha moltes pintures i molts retrats de tots els esdeveniments musicals que Fanny Mendelssohn promovia en aquesta casa familiar de Berlín. Com dèiem, ella, un cop casada, va seguir vivint en aquesta casa, en una casa molt gran, eh? Tenien la casa principal i després el pavelló del jardí, mm-hmm. I ella vivia allà amb el seu marit, i això era una... La casa es coneix com la mansió de Leipzigstrasse, que és la Leipzigstrasse, seria el carrer de Leipzig. No deixa de ser curiós que sigui aquest carrer, precisament el carrer de Leipzig. Leipzig és precisament la ciutat on Bach va desenvolupar tota la seva gran... tota la seva... bona part de la seva carrera. En aquesta casa, d'aquesta mansió de Leipzigstrasse, aquí Fanny va fer el que... va crear el que li deia els diumenges... els Sonntag Musik, que eren els diumenges musicals. I aquí es van donar a conèixer bona part, no només de les seves obres. Mira, posarem una ara, i ara continuem parlant d'això, posarem una que es va estrenar aquí. És una cançó que forma part del cicle de 12 cançons de Fanny Mendelssohn, i aquesta es diu Itàlia.
Seid ihr so fern, Trüben und Trüben, Trüben!
Com deien, aquesta és la cançó que forma part d'aquest cicle de 12 cançons, aquesta número 3, que es diu Itàlia, i aquesta era la preferida de la reina Victòria d'Anglaterra. Durant moltíssims... Sí, sí. Durant molts anys es va... De fet, la reina Victòria pensava que això era una cançó de Félix Mendelssohn. I no, era de Fanny. F. Mendelssohn, sí. També hem d'aclarir una cosa, eh? Perquè jo m'he trobat en tota aquesta feina de recerca que he estat fent sobre, no només sobre Fanny, sinó sobre les dones compositores, de vegades es fan asseveracions que jo he de dir que no són del tot certes. Perquè jo m'he trobat molt sovint afirmacions que diuen és que Félix Mendelssohn publicava obres de la seva germana a nom seu, com si això fos una apropiació indeguda. Quan en realitat, i en aquest cas, està documentat, perquè Fanny Mendelssohn va fer una altra cosa que no hem dit, que és que va escriure durant tota la seva vida un diari. Per tant, podem saber bona part de com ella vivia totes aquestes emocions, perquè les explicava ella mateixa, no? I és veritat que Félix Mendelssohn va publicar no moltes, però unes quantes obres de la seva germana a nom seu. Però això no era ni molt menys unes ganes de prendre-li la feina a la seva germana. Perquè si alguna cosa tenia Félix Mendelssohn per la seva germana, Fanny, que era la germana gran, és autèntica devoció. I li tenia un respecte musical extraordinari. I si Félix Mendelssohn feia això és perquè en aquell moment, possiblement, l'única manera de que una dona berlinesa de l'alta societat pogués publicar una obra era publicant-la a nom d'una altra. Perquè possiblement, com a tal, no perquè ella no volgués, sinó perquè les conviccions socials de l'època eren les que eren, no? Per tant, possiblement l'única manera que tenia era de publicar-ho era així. I quina millor manera que publicar-ho a nom del teu germà, que saps que d'alguna manera...
La gent doncs, mirarà més.
No, clar, per un costat és un compositor respectat i per un altre no et farà un lleig, no? Vull dir que d'alguna manera ella ja era, en bona part era la manera que tenia de poder publicar aquestes obres, les seves obres. No totes, algunes les va publicar a nom seu, eh? Però com dèiem, ella va engegar aquí una sèrie de concerts a la casa familiar i va fer... Aquí és curiós, el que explicaré ara, perquè sembla estrany, no? Però va ser un lloc, realment, un lloc d'admiració i de referència, perquè no només pel que es feia, sinó pel com es feia. Perquè
a veure,
allà...
Ja.
Sí, 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 ara ho veuràs. Allà, com dèiem, s'estrenaven moltes obres de compositors del moment. El mateix Schumann, Robert Schumann va estrenar moltes obres seves. Clara Schumann, també, la dona, que també era compositora, i en parlarem un altre dia, també va estrenar moltes obres allà. Mm-hmm. Es van fer moltes estrenes d'òperes de Mozart que no s'havien estrenat a Berlín fins aleshores. Perdó. Però fins i tot, com dèiem, sobretot, no era només el que es feia, sinó com es feia. Perquè Fanny Mendelssohn va imposar... va fer que fos costum en els concerts estar en silenci. Que fins aleshores era una cosa que no passava. La gent anava als concerts, però bueno, hi havia gent que anava als concerts a escoltar, però hi havia gent que anava als concerts a xerrar.
No va ser famós precisament perquè fos una bacanal, allò, sinó més aviat el contrari.
El contrari. El contrari. Va instituir una litúrgia, si em permets la paraula, o un costumbrisme en els concerts, del qual ens somareu ara encara. Nosaltres quan anem a un concert al Palau, d'allò que a tu t'agrada dir-li i a mi no, música clàssica, doncs quan anem a un concert la gent s'asseu i escolta, no? Això li devem a Fanny Mendelssohn. Fins aleshores no ho ha fet ningú. Després ho va copiar Wagner, també. Wagner també va copiar que a l'òpera, a les seves òperes, quan començava l'òpera, s'apaguessin els llums de la sala, que fins aquell moment, quan hi havia una òpera, els llums de la sala seguien encesos perquè tothom pogués entrar i sortir i xerrar i moure's i fer el que volgués. I va instituir també Fanny Mendelssohn una cosa que ara sembla quasi... com diria jo, impossible que no hi sigui en un concert, que és el programa de mà.
Home!
no només en un concert, sinó al teatre, a tot arreu. Quan tu vas a un espectacle, et donen el programa demà.
Això tens, no tens un paper a les mans i et sembles estrany, no?
Si no el tens, surts a buscar-lo, no? Perquè dius, ai, carai, falta alguna cosa aquí, no? Doncs això és invent de Fanny Mendelssohn. Espera un moment, que estic xerrant molt i, mira, abans de continuar xerrant,
acabarà,
deixem que posi...
Acabarà el temps, eh?
Bueno, deixem que posi una cosa que és molt bonica, és un cor que es diu Invald, que és a dir, en el bosc, un cor molt bonic de Fanny Mendelssohn. I ara continuem.
Qualsevol diria que no és un cor, clar.
Això és molt bonic. Deixa'm que et digui una cosa, Albert, que no ho he dit. Totes les gravacions que estem sentint avui de Fanny Mendelssohn no només són d'una dona compositora, sinó que totes estan interpretades per intèrprets femenines. Bé, el cor d'ara no, perquè evidentment és un cor on hi ha veus mixtes, no? I el fragment que hem sentit abans també de la cantata, que també acabarem, ara avui acabarem el programa sentint un altre fragment d'aquesta cantata, doncs aquí hi ha veus mixtes, però totes les interpretacions a piano, també el que hem sentit de la cançó aquesta d'Itàlia, les cançons sense paraules i altres músiques que tenia a punt, però com que avui no les podrem posar, les posarem el proper dia, que continuarem amb Fanny Mendelssohn. Totes, tenia aquí un quartet de corda també i un trio, un piano, que tot, mira, no sé, per fer-ho una mica més coherent, no? M'he dedicat a buscar la que siguin intèrprets femenines. Fins i tot l'obertura amb la que aquella famosa obertura en la que vam començar la setmana passada, que és amb el que havíem acabat l'altra vegada que havíem parlat de dones compositores que no era Fanny Mendelssohn, que és l'obertura en do major de Fanny Mendelssohn. Aquesta obertura també està dirigida per una directora, una, que no és un director masculí, vull dir, que és una, està dirigit per una directora, que és Catherine Wines, és una, si no m'equivoco, és una directora canadenca. Bé, com dèiem, estàvem amb això, no? Amb que en aquests Sontags Musiquent, els diumenges musicals, doncs no només era un lloc on es descobria música inèdita fins al moment, sinó que, a més, allà, a partir d'allà es va establir tota una sèrie de costumbrismes a l'hora d'escoltar. I jo m'atreviria a dir no només d'escoltar, sinó de viure, percebre i respectar la música que encara són vigents en els nostres dies. A partir d'aquí, ja et dic, aquestes trobades musicals van ser molt conegudes a l'època, van tenir una vida bastant llarga, van ser 5 o 6 anys, que es van troncar, i en parlarem el proper dia, precisament per la mort de Fanny, que va morir molt jove, i va despertar l'admiració de grans compositors. Entre altres, un que no era alemany, que era Charles Gounod, Gounod en català, eh? Charles Gounod, que també era un gran admirador de Fanny Mendelssohn. Bé, com tu ja has dit fa una estona, fa un moment, i jo ara m'apunto el que deies tu, el temps, oi?
Sí.
Albert, no... Bueno, si no fos pel temps ens podríem estar tota la vida, però potser no seria interessant, saps? També està clar que el temps, malgrat de vegades ens talli, jo crec que també ens ajuda una mica a estructurar el que expliquem i que d'alguna manera pugui ser intel·ligible per tothom. Doncs res, escolta, Albert, ens veiem la setmana que ve. Jo estic molt content. Repetim, tu estàs a casa teva i jo a casa meva, eh? Encara que algú es pensi que estem junts, estem juntos però no revueltos, que diuen en castellà. Amb
la distància.
Amb la distància. I res, acabarem, ens despedim i acabarem l'espai d'avui escoltant el cor final d'aquesta canta Tajiob que hem escoltat abans de Fanny Mendelssohn.
Ens
despedim dels oients. Albert, content de sentir-te, content de compartir espai amb tu i amb tots els oients, i ens veiem la setmana que ve.